Commemorant els 25 anys de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, els fets que es van produir aquella nit, els fets que van esdevenir posteriorment, les conseqüències polítiques que tot allò va provocar en els mesos i els anys següents, i també una reflexió dels protagonistes, pues, 25 anys després. Avui volem parlar amb Ramon Margalef, portaveu del Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar en el seu moment. Ramon, benvingut a la Cala Ràdio.
Bon dia, el primer portaveu.
Com, on eres aquell dijous 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit?
Pues nosaltres estàvem preparant-nos per fer un assaig, perquè érem un grup que fèiem teatre, Plors i Rialles, i estàvem al mar, jo. Estàvem al mar, jo, pues, parlant de com aniria l'obra, preparant l'obra, perquè en realitat érem un grup d'amics i no ens importava, doncs, començar un quart abans, un quart després, els assajos. Estàvem allí.
I quan i com ten assabentes de que alguna cosa havia passat a la central nuclear Vandellòs 1?
Bueno, assabentem perquè una de les membres del grup de teatre era la Mercè Nolla, i sa germana, la Pilar Nolla, la truca perquè el seu marit, Josep Pino, era un bomber dels que va anar a intentar apagar aquella foguer, era d'hidrogen. Que passa que no estaven preparats i estaven tirant aigua, i el que feien, pues, era embossar més. Allí ell se'n dona compte de seguida de que està passant algo que no poden controlar, i truca a la seva dona, la Pilar, i la Pilar va trucar a la Mercè, i nosaltres mos comencem a assabentar d'algo a partir d'aquesta trucada. Jo vull fer un homenatge, vull dir, a Pino jo li vull fer un homenatge. El Comitè Antinuclear segurament passarà a la història com el que va dir a la lluita, no? Però si jo fos escriptor i hagués de buscar un heroi, el meu heroi, el protagonista, seria José Pino, que per la seva valentia, per dir el que havia passat, va ser degradat del càrrec que tenia com a bombers en posta.
Allí comenceu a veure que alguna cosa passa, però quan realment teniu consciència del que ha passat, és a dir, quan sabeu que el que ha passat és un incendi que s'ha produït per tal i que això va provocar una situació d'extrema gravetat i que va portar al límit, pues, la capacitat de reacció de la infraestructura de la central?
Sempre és Josep Pino el que mos assabenta, perquè ell ho va viure en primera persona, ell estava allí. Nosaltres recollíem les seves informacions per mig de la seva dona, per mig de la seva cunyada. Clar, nosaltres mos vam enterar de que ahir havia passat algo, però nosaltres no hi érem. El que hi era Pino. Pino va sentir com els tècnics de la central estaven cridant se no es va el reactor. Pino va viure de que estaven tirant aigua per aturar l'hidrogen, i el que feien era aturar els turbosoplans, que era el que feia que els inutilitzessin i encara es calentava més el sarcòfago. Segurament aquella nit es va besar, i això m'ho vam enterar després de l'informe del Consejo de Seguridad Nuclear, se va tirar radioactivitat a l'exterior. Segurament se va tirar radioactivitat a l'exterior perquè quan nosaltres ens presentem al Parlament de Catalunya, que la Generalitat no tenia competència sobre el tema, però sí competència sobre les medicions radiològiques, nosaltres ens entreguen una fulla que a unes certes hores, no me'n recordo si de les 12:20 a la 1:15, estan tapades en típex. Allí va passar algo molt gros, i suposo que evacuar radioactivitat a l'exterior va ser la mesura que els tècnics van prendre com a menys greu, és possible que hagués petat el reactor.
A partir d'allí, a partir d'aquella nit, com ho moveu? Com ho viviu? Què feu? Els dies 24 i 25 tenen lloc les primeres reunions o assemblees del Comitè Antinuclear, tot i que el 23 hi ha aquella famosa assemblea improvisada a la sala on una sèrie de gent puja dalt a l'escenari amb l'objectiu de liderar pues aquell moviment, aquella desesperació, aquell neguit, aquella situació on la gent volia protestar pel que havia passat. Què feu? Com es mou de les hores inicials fins que tot allò fa cap a un comitè antinuclear?
Bueno, a veure, en principi, per història jo ja tenia un compromís més arrelat en la lluita antinuclear. Ma mare havia estat detinguda el 74, juntament amb la Torrera i Matia la Mercè, la Baita Festes. I jo era molt jove llavors, no sé si tenia 17 anys o 16, però bueno, una mica vaig viure pues, el que representava aquella lluita, però vull dir, lo bonic de tot això és que la joventut calla per a tot. Jo me'n dono compte ara i he reflexionat de que allò va ser un acte d'això, de joventut. Érem jovens, no sabíem al que ens enfrontàvem, realment és que no ho sabíem, perquè enfrontar-te a Vandellòs-ho quan a l'endemà de lo que havia passat, els diaris i els mitjans de comunicació estaven dient que es tornaria a obrir al cap de 3 o 4 mesos, que simplement havia sigut un incidente, que no arribava a la categoria d'accidente i que, per tant, aquell dia, vull dir, no existia cap pla, penta, no existia res per evacuar la població. I ens enfrontàvem a Vandellòs-ho, que els seus residus servien per aportar-los a França per fer armament atòmic. És que ens estàvem enfrontant a un poder multinacional d'una importància increïble, vull dir, simplement érem un grup de joves que fèiem teatre, que teníem unes inquietuds, que teníem una cultura. Això és vital. Els pobles sempre han d'avançar de cara a la cultura. És per això que governs més tradicionals l'estan prohibint. Nosaltres ens vam moure perquè ja fèiem teatre, ja teníem una cultura. Una mica tindre una cultura, sabíem la importància que tenia un accident d'aquest tipus, no? I la vam assolir de seguida, i jo voldria dir que l'ànima d'aquell comitè antinuclear va ser el grup de Plors i Rialles, i es va anar afegir una sèrie de gent, Vicenç Subirats, per exemple, Vicenç Subirats, jo el recordo molt de carinyo, ja ho veig pel Facebook, i el recordo amb carinyo perquè veig que ell allí va agafar una consciència col·lectiva de la problemàtica general. Recordo molt, amb molt de carinyo, a la Lluïsa, que no estava al grup de teatre ni Vicent, i que estaven tot el dia al telèfon agafant informació, rebent informació. Mos movem i tenim l'ajuda de seguida d'un grup, els Verds, que per mig de Morrón mos diuen en quins periodistes hem de trucar per a poder-los dir la veritat. Perquè avui dia que tot està tan polititzat i que els mitjans de comunicació no se sap a qui defensen, tenim un home que ens diu este periodista, no recordo els noms, si els ho dieu la veritat ho publicaran. Hi havia periodistes de diaris importants que tu els odies una cosa i publicaven una altra. Els mitjans d'informació són importantíssims per a dir la veritat. Avui en dia, igual que abans, hi ha mitjans d'informació que defensen el que defensen. I això ens va ajudar molt, perquè si no, a lo millor tot s'hagués quedat a l'aigua de borranyes, dic jo.
Comentes el paper dels mitjans d'informació, però si va haver un problema també important va ser la manca d'informació oficial.
Sí.
Transparència poca.
Molt poca. A nivell polític va haver molt poca transparència.
Polític i de la pròpia empresa. 25 anys després, és a dir, ara això, no sé si seria possible o no, tota aquella desinformació, que va començar amb un incendi d'una llauna de petroli, tot allò que l'alcalde o els alcaldes se presenten el dia 24 a les portes de la central nuclear, 24 d'octubre, no els deixen entrar, el governador civil els ho atura als peus... Ramon, ara això, 25 anys després, ho veuries possible, tot allò?
De totes maneres, parlant del governador civil, Ramon Sánchez Ramon, me'n recordo perfectament, era un home socialista, però dins de tot jo tenia... O sigui, jo vaig tenir unes relacions duríssimes amb Ramon Sánchez Ramon. Posteriorment, me l'he trobat a Barcelona, que està donant classes de filosofia, i n'hem parlat del tema i em va demanar perdó. Ramon Sánchez Ramon, a Barcelona, un dia que el vaig trobar, em va demanar perdó per tot el que ell, sabent-ho, havia claudicat a nivell polític. És on és, i llavors no ho podia ser-ho tant, perquè jo crec que l'accident que va haver no podia ser on és ningú. Primera, la central nuclear defensava uns interessos molt concrets. El que volia és guanyar diners, que és la seva tasca, i el que volia és tornar a obrir la Vandellòs-ho, tot i sabent de que havia posat en risc no la vida del poble de la Cala, la vida de molts de ciutadans, perquè tots sabem avui en dia el que representa un núvol radiològic i va on va, no? Perquè si de Txernòbil va arribar a França, doncs d'aquí la Cala vés a saber on t'hagués pogut arribar, no? Però hi havia gent que es va moure. Ernest Benach, d'Esquerra Republicana, de seguida va vindre aquí. Víctor Gimeno també, i sobretot Morrón. La influència dels verds en aquesta lluita és fonamental. I a més ens donen informació, i sobretot Pino. Pino és l'heroi d'aquesta història. I Pino ens estava explicant realment el que va passar. I nosaltres... que és l'important, l'únic que feien és passar-ho de veu a veu. Va passar això, vam estar a punt, i la gent se va enfadar molt. Jo recordo les cacerolades allí davant de a la plaça del Canó.
Ne parlarem d'això.
Jo recordo que la gent estava molt enfadada, però bàsicament la gent s'enfada, la gent se rebota, la gent s'emprenya quan se l'enganya, i el problema és que ens anaven a enganyar un altre cop. Vull dir, o sigui, el PP perd unes eleccions quan passa lo de l'atemptat a Madrid, perquè està enganyant el poble i li diu que ha sigut ETA quan no havia estat, no? I el poble de la Cala es va enfadar molt perquè ens estaven intentant enganyar, ens estaven intentant dir que allí no havia passat res, que tot era normal, que tot funcionaria igual, quan realment vam estar a punt de tenir un dels accidents més... Segurament és l'accident més fort que ha passat a Espanya, però junt al de Harrisburg i Chernobyl anàvem a ser el tercer.
Clar, fa 25 anys d'això. Recordem que l'embrió del primer grup d'Ascó van dir que era una fàbrica de xocolata. Per tant, 25 anys, només han passat 25 anys, però és curiós com les coses s'enfoquen d'una altra manera. A més, el 25 d'octubre, és a dir, 6 dies després, hi ha un nou incident en un transformador auxiliar, i això encara va encrespar més els ànims, no?
Evidentment, perquè, clar, vull dir, la gent ja estava alertada. I la gent, jo trobo que va agafar por. La gent, quan té por, és incontrolada, i després... és el que està passant ara en l'Ebola. Vull dir, tenim una dona, la Teresa, que està a punt de morir-se, i ara no para d'entrar gent a fer-se revisions només pel simple fet de tenir febre. era el mateix. Havíem tingut un accident, ni que se'l tildés d'incident, fortíssim, i després sí que va haver un incident, però és que la gent estava ja molt alertada i molt conscienciada de que, evidentment, les nuclears no eren aquesta panacea enriquidora que volien disfressar aquest país. No?
30 d'octubre de 1989, vaga general a l'Ametlla de Mar, cassolades, comentaves, crespons negres en llençols blancs als balcons, manifestació que surt de l'antiga llotja de pescadors
Marítima.
Amb 4.500 persones del poble. Ja encara recordo fotos de pancartes del Perelló, de l'Ampolla. Què et ve al cap, recordant tot allò?
Bueno, aquella cosa jo, en el moment en què la vivia, la vivia d'una forma que realment no me n'enterava. Ara, després d'una reflexió més serena, me'n dono compte de la importància, no? Simplement, un quan se posa a córrer, corre, i està a punt de rebentar els pulmons, a lo millor, i està per córrer i només viu la carrera en si. És quan hi ha arribat a la meta, és quan s'ha dutxat i s'assenta i s'ha pres dos gots d'aigua, quan diu jo el quilòmetre 3 és que ja estava molt cansat. I és una mica això, vull dir, jo la lluita, les mobilitzacions que eren constant, el cansanci era terrible, perquè jo tots treballàvem, jo treballava a la cofradia, quan sortia de treballar a la una me n'anava a l'Ajuntament, que és veritat, mos havia cedit una aula, per teníem un telèfon a la nostra disposició, teníem un ordinador, emetíem comunicats constantment, ens trobàvem diàriament, comentàvem la premsa, l'analitzàvem, la contestàvem si podíem. Era un anar-hi. Sortíem a les 7, el que sortia a les 5 feia cap aquí, davant de l'Ajuntament, on estaven les escoles velles que teníem l'aula, i tornàvem a analitzar, i si convé, tornàvem a fer un comunicat i mos discutíem de com havia d'anar el comunicat. Després se mos va culpar de polititzar el moviment. D'això, si vols, en parlarem més tard.
Però... Ne parlarem, perquè també ho tinc en els punts, perquè de la lluita social i de carrer és posteriorment hi ha un pas a la part política. Després ne parlarem. Hi ha una altra data important també en les mobilitzacions, que és el 4 de novembre, quan entre 18 i 20.000 persones es manifesten al cinturó nuclear davant de les centrals nuclears de Vandellòs 1 i Vandellòs 2. Un riu de gent, i no només de la Cala, sinó d'arreu de la província, van plasmar una imatge que encara, per a molts, encara ens perdura en el record, no?
Allò va ser increïble, realment increïble. Nosaltres vam encapçalar la manifestació, la vam controlar, vam tallar la carretera, em vaig barallar amb Ramon Sánchez Ramon, perquè els arguments de que et vindrà gent d'ETA, de que se't carregarà la manifestació, de que això no ho podreu controlar, que vosaltres sou quatre imberbes, quatre crios, que aquí vindran professionals... Això mos ho vam sentir, aquest és l'argument que els poders oficials fan servir cada vegada, o sigui, la por a que se té mai a una manifestació, és la que utilitzen, la utilitzaven ara, i em sembla que la utilitzaven abans, ho he dit al revés, però bueno. I el cert és que allí te'n dones compte de que gent antinuclear a l'estat espanyol n'hi havien molts. I que els antinuclears, si hi ha una cosa que són pacífics. Són pacífics. L'únic que volen reivindicar és que són antinuclears perquè considerem, de que les nuclears, no Espanya sinó el món, és l'error més greu que la raça humana ha pogut posar a la Terra.
No creus que també es va produir una mica el que està passant amb el tema, per exemple, de la independència, que molts no es consideren independents però la votarien per emprenyament?
És un altre tema. El tema de la independència, hi ha un abanderat molt clar, que és Mariano Rajoy i tot el que representa el seu partit, que estos fan independents, jo crec que ara faran independents no volen fer un referèndum aquí a les illes sobre el castor, sobre les prospeccions petrolíferes. O sigui, no hi havia un govern tan autoritari llavors. Era un govern més... A mi, Jordi Pujol, el pobre, a tot el que li cau ara, la primera vegada que li van dir davant del Parlament Pujol surt del caragol, va ser la gent de la Cala, perquè la gent de la Cala estava molt enfadada i volia que els seus líders, perquè aquí a la Cala Jordi Pujol era un líder, i ells volien, perquè el votaven, de que Jordi Pujol sortís aquell dia al balcó i mos digués, perquè a nosaltres no mos acabaven de creure, vull dir, qui era? L'Eloi, que comprava peix, Ramon, que treballava a la cofradia, Joan Callau, que arreglava bicicletes, a Mercenolla, qui érem nosaltres? Nosaltres la sort que teníem és que teníem un ventall d'informació que mos anava entrant sobretot des del moviment verd, de tots els àmbits, i ens estàvem enterant, estàvem descobrint... Nosaltres mos vam posar a la lluita que érem quatre ignorants sobre el tema. Després te'n dones compte de que en el tema antinuclear hi ha gent combatent des de fa anys i anys i anys, i et comencen a passar informació, te passen informes, te donen llibres, i tu vas llegint, i vas aprenent, i vas agafant consciència i més consciència i més consciència, i arriba un moment en què te'n dones compte de que les nuclears són la moll de l'os i delimita, concreta i possibilita moltes coses. Però si una cosa li ha fet a les nostres terres, les centrals nuclears, per molt que encara diguin n'haurien d'haver més, és que han matat, no el poble de la Cala, han matat l'Hospitalet, han matat l'Ampolla. Perquè, vaig a dir-te una cosa, que això ho sap poca gent. Un dels primers inversors que van haver a Roques Dorades va ser els prínceps de Mònaco. Tenien accions allí. Suposo que aquella gent que si un o altre ha anat a Mònaco se'n dona compte de que una superfície petita l'han fet un gran paradís avui en dia, li veien possibilitats al poble de l'Ametlla. Quan va passar això, van vendre les accions. No quan va passar això, a l'any 74. O sigui, a l'any 74 se preveu Ametlla 1 i Ametlla 2, i en aquella lluita del 74, que es pot parlar en un altre programa, i quan se fa la de Vandellòs i es posa la central aquí, ells venen les accions. Per què venen les accions? Perquè saben que les centrals nuclears limiten els creixements del poble. Per què limiten els creixements d'un poble? Perquè han de tindre un pla d'emergència que no actuarà mai com a tal, perquè en altres no mos deixaran sortir d'aquest poble, ni deixaran sortir la gent de l'Hospitalet, no mos deixaran sortir, però sí que han de fer davant de les administracions un pla suficientment creïble per a que 4.000, 7.000 que som a la Cala, més 5.000 a Vandellòs, més 5.000 a Montroig, més 3.000 de Tivissa poguessin marxar. Això és una mentida. Per tant, si nosaltres hem de tindre un plans d'emergència, és lògic que ens controlin el nostre creixement. Les centrals nuclears limiten i capen els creixements dels pobles. Aquesta és la gran veritat.
Abans comentaves en, o comentàvem lo de aquell 4 de novembre amb, amb les manifestacions a la central nuclear. El que no recordes és la quantitat d'efectius policials que va enviar el govern.
Bueno,
750 policies.
Sí, sí, me va dir que n'enviaríem 800, sí, me'n recordo. Perquè, a veure, el que parlava en el governador dels tres portaveus era jo. Ja t'he dit aquestes amenaces de que vindran ET, que mos... Després ell va reconèixer de que actuava pressionat per les ordres que rebia de dalt.
Anem a parlar de política, perquè si hi ha una imatge que perdura entre tot el que va passar en aquella època, va ser la imatge d'un escenari del poliesportiu municipal en un ple celebrat pocs dies després, estem parlant del 25 o 26 d'octubre.
D'octubre.
No recordo si alguna altra vegada més el ple ha sortit de la sala de sessions de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. No ho recordo.
No, no.
Però sí que va ser un ple amb moltíssim de públic assistent.
De gom a gom, de gom a gom.
On l'Ajuntament, per unanimitat, va aprovar el tancament de les centrals nuclears. Mm. I on no es va estar exempt de moments de tensió.
I la querella. Va aprovar el tancament i la querella. Interposaria una querella que posteriorment políticament se va traure.
Era després ne parlarem de la retirada de la querella.
Sí.
Però recordes aquell...
Sí, sí, me'n recordo perfectament. Va durar poc. L'alcalde erròniament no va donar torns de paraules, jo crec que erròniament, però bueno, va durar molt poc. Lo recordo gairebé tota la seva integritat, estava a primera fila.
Aquell dia es va votar per unanimitat això, el tancament de les centrals.
Sí,
es va aprovar amb els vots d'abstenció de l'oposició sortir del Penta, del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona, i es va aprovar amb el vot contrari del regidor socialista demanar la dimissió del governador civil.
L'Àngel, sí.
Això va provocar moments de tensió, les abstencions, els vots en contra.
Home, l'Àngel havia de defensar el seu representant a l'administració pública i després que l'he conegut més, realment Ramon no era mala persona. El que passa és que quan se dedica a polític està pressionat per desgraciadament és així, està pressionat per la gent, per una jerarquia superior que li manen ordres, i ella ha d'actuar. És així, no hauria de ser així, però és així. I tot el que més, pues, bueno, va ser una mica lamentable tot el que va passar, però bueno, el poble estava enfadat. Aquella assemblea es va acabar, en aquell ple se va acabar en aplaudiments, amb molts d'aplaudiments. A pesar que Joan Font s'enfadiés perquè no l'havia deixat parlar i no sé què, però bueno, és una anècdota més del ple. L'important s'havia aprovat i el ple es va acabar en aplaudiments, sí, ho recordo.
Dia 12 de novembre, referèndum popular demanant el tancament de la central, guanya de manera aclaparadora l'opció del tancament.
Del tancament.
També, opció majoritària, tothom a votar dins de la línia de... No?
Va votar un 91-92%, no sé com estan les dades, però va votar molta gent, i mira, no sé, no va ser anticonstitucional aquell referèndum. No van fer bé.
Ara que està tan de moda les consultes populars, no?
Pot ser perquè no manaven els que manen ara. No sé si m'ho haguessin deixat fer aquesta gent. Tinc els meus dubtes, eh? Realment, ja dic, hi havia uns altres que ens manaven.
Posteriorment hi hauria un altre de referèndum, que era el dels diners d'Enresa. Aquí arribarem. Però el 30 de maig, data significativa de 1990, el ministre Claudio Aranzadi anuncia el tancament de la central nuclear. Motiu, argumentat per ell, la gran inversió que calia per tornar a connectar la planta a la xarxa, 33.000 milions de les antigues pessetes, actualment 198 milions d'euros.
Sí. A veure, nosaltres això ja ho sabíem, perquè en la lluita no pares de dependre, és quan un se para que no aprèn, no? Per això jo als jovens d'aquí al poble els animaria a les activitats. Realment s'aprèn molt, eh? Si tornes atrás en esta data, hi ha una altra manifestació davant de la central de Vandellòs un mes abans. Allí no ve tanta gent, però sí que comencen a vindre representants dels partits polítics, i en aquella manifestació, que no, o sigui, al mes de maig la tanca, no sé si va ser a l'abril, fem una manifestació i acudix Madueño per part dels socialistes. Bueno, Benaki, Morroni i Jimeno anaven venint. Realment ens anaven ajudant. Víctor Jimeno és un home que també, vull dir, va pagar els viatges quan la Pilar i la Mari se'n va a Estrasburg o a Brussel·les. Un dels viatges lo paga Iniciativa per Catalunya. Víctor Jimeno és un home molt compromès en aquesta lluita, perquè ja la coneixia del 74. Ell també va viure des d'Iniciativa per Catalunya, pues, el que va haver aquí l'Ametlla, no? Llavors, a la manifestació que es fa abans al mes d'abril, no venen tanta gent com a l'anterior, no venen tants de moviment, ve molta gent igual, però qui realment li fem encapçalar la manifestació ja no som naltros. Ja no és el comitè que l'encapçala aquella manifestació. Per què m'ho donem compte? Perquè hem polititzat la lluita. O sigui, nosaltres m'ho vam donar compte des del comitè antinuclear que l'única manera de poder tancar Vandellòs 1 era polititzant la lluita. La vam polititzar, ho vam aconseguir, i un mes abans venen en representació de molts de partits polítics ja, inclús de Convergència, els socialistes que ve Madueño, Iniciativa ja era, Esquerra Republicana ja era, i a més agafen el micro i parlen. O sigui, donen la cara. I quan nosaltres acabem en aquella manifestació, que com he dit, mos trobàvem tots els matins, mos trobàvem totes les tardes, ho analitzem i diem, Vandellòs està tancat.
Aquella lluita dius que es polititza, però també se polititza a nivell local. Tots aquests esdeveniments tenen conseqüències polítiques, i tot i que públicament, perquè ja saps que sempre la gent sempre mira esto, està lo que volen, s'havia dit per part dels membres del comitè antinuclear que l'objectiu no era lo polític, sí que s'acaba formant una candidatura política amb membres del comitè antinuclear sota el paraigües dels Verds que es presenten a les eleccions municipals del maig del 1991.
Que realment són els que més mos havien ajudat. I jo no em presento en aquella candidatura. Jo no em presento potser per la simpatia que tenia per l'àmbit familiar i el que havia ajudat Víctor Jimeno, i em vaig equivocar. M'hagués tingut que presentar perquè hagués tingut que cohesionar jo, que era un element important dins del comitè, hagués tingut que cohesionar el moviment verd que es va fer. Perquè només hi havia una manera, vull dir, s'havia dit de que no entraríem al Penta, però era impossible, però només hi ha una manera de negociar el plan Penta. Ningú del poble sap, per exemple, que el plan Penta tot i que el comitè antinuclear mos van barallar, i jo particularment més en Ramon Sánchez Ramon, és que no mos deixen una sortida per bar. Per tant, si en una sortida d'emergència un poble mariner que unti la seva empresa que li val molts de milions, perquè no parlem ja el que valen les tonyineres al poble, el que han de fer en cas d'accident és fer-te agafar el cotxe i portar-te en posta per a controlar-te, te'n dones compte que el que els interessa el pla Penta no és que marxéssim, sinó controlar-nos. Jo un moment que m'enfado tant en Ramon que li dic, el poble de l'Ametlla sortirà per mar, agafarà les barques, les famílies, els mariners i sortirà per mar. I ara et vaig a fer una pregunta. Mos ametrallareu? Claro, es va enfadar molt, no? Perquè m'has pres, no? Però realment és quan te'n dones compte. I vam pensar de que la lluita podia continuar i que este poble havia de negociar com a mínim el pla Penta. I és per això de que el moviment vol presentar-se en política, perquè encara quedaven coses per fer. Dissortadament va sortir com va sortir, no?
A les eleccions se guanya un regidor, que és l'Eloi Nolla, que pacta amb el Partit Popular i amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, fan fora Convergència de l'alcaldia i molts consideren allò un pacte antinatura.
Per això em vaig equivocar. Jo no podia dir res perquè no anava en llista. Però jo tenia clar que un pacte amb el Partit Popular no es podia fer. A pesar que sigui el Joan, que és una persona que jo aprecio molt i que gairebé el considero un amic, però cadascú defensa el que defensa. I jo sé el que defensa el Partit Popular i tot el poble ho sap. I si hi ha una cosa que defensa el Partit Popular són les centrals nuclears. Ni que ho disfracin com vulguin, no es podia pactar en el Partit Popular, va ser un error. Però jo no vaig poder dir res perquè no anava en llista.
Això va durar poc, però, perquè al cap d'un any i mesos hi ha una moció de censura presentada per Convergència i Unió que dona suport als Verds i que fan fora Joan Font de l'alcaldia i Convergència recuperant el control i el govern de l'Ajuntament.
Bueno, se va agafar el menos malo, jo trobo que és això, però les causes per les quals se va traure Joan Font van ser unes causes econòmiques que tot venen de la mateixa lluita, perquè ja et dic, van fer calde a Joan Font, i Joan Font, tot i que hi havia una condició en aquest pacte, i és que els diners que venien d'Enresa, que són els mateixos que continuen venint en concepte de tenir els residus almacenats aquí a les piscines, no s'havien de tocar, va haver un moment en què els va agafar, perquè, claro, Joan Font és Joan Font, però també defensa el PP, i el PP no està gens contra les centrals nuclears, precisament, ni dels seus diners, i per això els dona.
Bueno, en el transcurs d'aquest període, abans de la moció de censura, el 17 de novembre del 91, hi ha un referèndum. Es pregunta als ciutadans si volen que s'utilitzin 63 milions de les antigues pessetes en concepte dels emmagatzemaments de residus que donaven res a l'Ajuntament, els que havien previstos pel 92, els anys abans ja s'havien utilitzat,
sí.
I guanya l'opció de no utilitzar-los, però compte, amb un 65%.
Sí.
No era ja el 90 i pico per cent que havia guanyat en l'opció del tancament de les centrals.
Evidentment, perquè la gent que mos estava governant aquí el poble, el que vol és que si l'ingressen diners a caixa, perquè amb diners pues, se poden fer més obres, se poden fer més serveis, se poden fer altres coses, i això és una opció, vull dir, tan respectable com una altra. Les preguntes eren ben diferents. Quan entrem a la qüestió de diners sempre ens barallarem.
Al llarg d'aquella legislatura, és a dir, també posteriorment, de cara a les següents eleccions, aquesta unitat de front també s'escapa en l'àmbit del Comitè Antinuclear. Posteriorment, uns van cap a Esquerra Republicana, els altres van cap a Iniciativa per Catalunya. També hi ha un anar cap a altres opcions polítiques.
No, el Partit Nuclear se comença a disgregar quan l'Eloi posa la moció de censura, perquè ell diu que no sabia que s'estaven utilitzant els diners segurament per a pagar treballadors, que és el que diu l'alcalde en aquell moment, i hi ha gent que no se ho creu. I posteriorment quan trau la querella. Allò és la ruptura del comitè. O sigui, quan ell, quan a la votació de retirar la querella en concepte de millores en el polígon industrial i tot això, ell retira la querella, aquí els pocs que quedaven, que encara se'l creien una mica, doncs perd tota la credibilitat i l'Eloi se queda sol.
Perquè s'ha de dir que l'Ajuntament es retira com a part de la querella presentada contra Infrensa, quedant-se sol el regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí. Ell s'abstén. No, vota a favor. És que l'abstenció encara hagués pogut ser mínimament raonable perquè llavors estava al govern. Però no, ell vota que sí. I clar, el votar que sí per la poca credibilitat que li quedava entre la gent que encara creiem en l'Eloi com a líder d'aquella lluita, no?
En el pas del temps, com recorda tota aquesta època política, no? De primer, la lluita social que es converteix en política, després el fet de governar i intentar, i després veure que s'escapa de les mans i que les opcions polítiques ja són diverses i la gent va agafant les altres opcions i això es va acabant, no?
Bueno, d'aquella lluita no s'ha acabat res. L'objectiu era tancar Vandellòs 1. L'objectiu se va complir. Hi havia molta gent que van entrar allí simplement per tancar Vandellòs 1. Vull dir que no tenien cap objectiu més. Parlo de la Carme de Panolla, la Roser del Xavier, el mateix Vicent Subirats. Vull dir, hi havia una sèrie de gent que el seu objectiu era tancar la central. L'objectiu se va complir i després van quedar uns objectius que quedaven més per naltros, els que mos va voler quedar, i pensàvem de que mos havíem d'involucrar políticament per acabar una feina, a lo millor negociant el Penta, no? Però bueno, això és com una planta, naix, creix, se reproduix i mori. I d'aquella lluita, jo, per exemple, veure avui la consciència social que ha agafat Vicent Subirats pel Facebook, estic super orgullós. És que Vicent va entrar en altres i era un noi que no se n'enterava de res, de res. Ho dic així, Vicent, però és que sempre dic el que penso, ja em coneixes. I ara el veig i té una consciència social. No es pot dir que aquella lluita no ha acabat en res. Aquella lluita, tothom els que vam treballar vam sortir superenriquits a la consciència antinuclear que vam agafar, la informació que vam agafar, i sabem la problemàtica i el que representa una central nuclear, que jo no ho sabia.
Per tant, tot allò va valdre la pena, tot.
Jo, si tingués la mateixa edat, ho tornaria a fer. Ja t'he dit, ara no, perquè va ser una irresponsabilitat de jove. Els jovens són els que han de transformar el moment. Ara simplement ajudaria, però no m'hi abocaria, evidentment.
Han passat 25 anys, aquella central de grafit urani que es va començar a construir l'any 1967 i que va entrar en funcionament el maig de 1972, propietat de Hispano-Francesa d'Energia S.A. i Frensa, va estar en funcionament 17 anys. 50. Ara està en període de latència, després de que l'any 2003 finalitzessin el primer i el segon nivell del desmantellament, i així ho tenim fins a l'any 2028. Clar, ho tenim allà.
Els residus tornen de França quan se li ha tret el plutoni, perquè hi ha que dir a l'audiència que hi ha dos tipus de centrals nuclears. Els que són de la primera generació i de la segona generació. O sigui, Vandellòs 2 seria el de la segona generació, és l'accident de Harrisburg, i Vandellòs 1 era de la primera generació. Quina és la diferència? La diferència és pràcticament que el mineral que entra a Vandellòs 1, que entrava, era un mineral que es treia pràcticament de les mines, no tenia cap tipus d'enriquiment, i es posa dins el sarcòfago i allí se va radioactivitzant. Perquè, clar, l'urani quan surt de la mina no té la radioactivitat que té dins la central, ni molt menys, no? Este material, que són els que estan fent centrals nuclears els països àrabs, quan se'n va, i per això hi havia aquell famós tren que se n'anava a França, el tren nuclear, quan per dir l'urani dins el sarcòfago ha agafat ja graus de reductivitat que són, que ja no serveixen per a fer electricitat, sí que són molt radioactius i serveixen per a fer armament atòmic, sobretot plutoni-98. Com Electricité de França tenia el 51% d'aquesta central, ell el que volia era els residus. Però, ojo, els residus estos, aquí l'estat espanyol va firmar una clàusula que quan li treien el plutoni, el tornaven a tornar cap aquí, radioactiu igual, però sense plutoni. Els de la segona generació, que són els que tenim Ascó i Vandellòs II, l'urani surt de la mina, té un procés de transformació i entra, i aquest urani no serveix per fer armament atòmic. Se queda directament a les piscines, que és per la qual cosa continuem rebent els diners d'en res.
En tot cas, després de, bueno, de tot aquest debat, se va aprovar fa poc temps la construcció d'un cementiri, un magatzem temporal centralitzat a Villar de Canyes, per a ubicar-hi aquest tipus de residus. El debat per la vida útil de les centrals nuclears, i ho veiem amb la de Santa Maria de Garoña, encara continua, per tant, és a dir, sí que s'han tancat centrals, però encara tenim el debat damunt de la taula.
Bueno, el debat energètic existirà sempre perquè estem alimentant una societat cada cop més consumista d'energia. Abans el que diuen els poders que fins ara hem tingut, els poders que fins ara ens han manat, és que com necessitem energia, les centrals són imprescindibles, ja no diem necessàries. Llavors, a veure, però aquí hi ha una trampa. La trampa és terrible, no? O sigui, tu t'obris una empresa aquí a l'Ametlla, del que sigui, el grup Balfegó, per exemple, el grup més potent, no? I el grup Balfegó fa espines, és a dir, fa uns residus, les oliasses, potser el cas més significatiu és el pagès en les oliasses, perquè no podem tenir aquest oli d'alta qualitat que feia l'oli de Cofins, no? Que era de premsat, l'oli baixava, rajava, en aquell oli era excepcional. Quin problema tenia? Els seus residus. Els residus que generaven les cooperatives, l'administració els ho deia, ep, este és el teu problema. És per això que s'han inventat aquests molins moderns pel problema dels residus. O sigui, que quan una empresa s'obri s'obri per un determinat fin de producció, ell és el responsable dels seus residus. Però resulta que les centrals nuclears, els beneficis se'ls emporten les elèctriques, però els residus els estem pagant tots els espanyols al nostre rebut de llum. Els espanyols inclús estem pagant el tancament de la central nuclear de Garoña. De Garoña dic que anaven a posar al País Basc. En el 0,4%, però a veure, si tu t'has equivocat que vols posar la central nuclear aquí, pel que sigui no l'has pogut fer, santo de què jo t'he de pagar les pèrdues teues. O sigui, les centrals nuclears realment, si s'analitza bé, no ho són rentables. No són rentables perquè els residus és un problema de tots els espanyols.
En la perspectiva de 25 anys, per tancar aquesta entrevista, Ramon, què vam guanyar i vam perdre el poble de la Cala aquell 19 d'octubre de 1989?
El poble de la Cala no va perdre res. Si de cas, si de cas i m'ho permets, estem perdent salut. Viure al costat d'una central sempre suposa un risc. Ja he dit que durant 20 minuts les dades van ser tapades amb típex. És possible que es vessies radioactivitat a l'exterior. El comitè antinuclear va intentar demanar un estudi epidemiològic de la zona. Tothom se'ns va posar en contra i potser no cal fer-ho, però si algo s'ha perdut seran vides humanes i si algo han guanyat és la consciència d'haver-la tancat i la informació que el poble de la Cala segurament deu ser el poble a nivell de base més informat de tots els pobles d'Espanya. Moltes gràcies.
Ramon Margalef, moltíssimes gràcies per participar en aquesta entrevista que commemora els 25 anys d'aquell accident a la central nuclear Vandellòs 1 i que va suposar un moviment social, veïnal, ciutadà, pues com no s'ha produït mai més en la recent història de l'Ametlla de Mar, com a membre en aquell moment i portaveu del Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar. Ramon, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.